la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts. Un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Com de costum, us fem en primer lloc un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, amb la secció Avui ells són els protagonistes, on l'Enric Soler ens explicarà les experiències viscudes amb els seus animals de companyia. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa, que finalitzarà amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Notícies a la veu dels animals i la natura, programa d'aferència d'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. La Unió Europea vol acabar de soca-rel amb l'aigua il·legal que està escanyant les maresmes de Doñana. La Comissió Europea ha enviat un ultimàtum a Espanya perquè posi en marxa les mesures necessàries per complir amb la sentència imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta resolució obliga l'Estat espanyol a protegir les maresmes del Parc Nacional de Doñana, un espai natural d'Andalusia, ubicat entre les províncies de Sevilla, Huelva i Cádiz. Si segueix sense fer cas, tornarà a ser denunciat davant del Tribunal de Justícia Europeu per incompliment reiterat i se li aplicarà també una sanció econòmica. La notificació arriba 8 mesos després que la Comissió Europea hagués iniciat un procediment d'infracció. La mesura s'havia pres davant de la inacció espanyola, que no havia adoptat les mesures adequades per combatre l'explotació dels recursos hídrics de Doñana. Uns recursos que actualment es mantenen en nivells d'explotació insostenibles, conseqüència de la continuada pressió que exerceix l'agricultura industrial intensiva i també les diverses activitats vinculades amb el turisme. Aquesta situació, agreujada per la crisi climàtica, ha provocat un gran deteriorament de les maresmes i ha posat alhora en perill a diferents espècies d'animals que es troben en risc d'extinció. Les institucions comunitàries critiquen amb el seu avís la proposició de llei elaborada per la Junta d'Andalusia, una norma que pretén indultar els infractors dels centenars de regadius il·legals que estan exhaurint l'aigua. Adverteixen que si s'aprova aquesta llei es produirà una flagrant violació de la sentència imposada. Per tot plegat, les autoritats europees s'han encarregat de definir un seguit de mesures prioritàries que s'haurien d'aplicar per donar compliment a la sentència. Es basen, en gran part, en accions d'inspecció i control que han d'assegurar el tancament i el segellat de tots els pous il·legals d'aigua. Fa ja un any que un miler d'investigadors de l'àmbit de la biodiversitat, juntament amb 25 societats científiques, van signar un manifest on s'exigia al govern espanyol de protegir de manera urgent el Parc Nacional de Doñana, una zona que fou declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat precisament pel seu alt valor biològic. És el reservori ecològic més important del sud d'Europa i resulta una zona clau per la conservació i la cria de moltes aus migratòries que s'hi aturen cada any. Seria inexcusable que per la cobdícia i la manca d'acció d'alguns, aquesta àrea de maresmes, com molts altres espais naturals, pugui acabar desapareixent. La pastura d'animals en extensiu reforça la neteja dels boscos. La ramaderia extensiva, també coneguda com a silvopastura, és una gran aliada de la gestió forestal. La pastura que fan els ramats permet la restauració i la protecció d'ecosistemes naturals i ofereix la possibilitat de reduir el risc d'incendis. Els animals s'alimenten del sotabosc i eliminen d'aquesta manera aquella massa forestal més inflamable i combustible. Amb aquesta premissa, dues investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona han posat en marxa el projecte Silvodivers, que es proposa analitzar els beneficis que aporta la ramaderia extensiva. L'estudi, que tindrà una durada de 2 anys, se centrarà en el pasturatge de cabres i ovelles. Actualment ja compta amb la participació de més de 100 pastors i ha rebut també el suport de diverses entitats. Estem vivint ja les conseqüències de l'emergència climàtica i una d'elles és la greu sequera per falta de pluges. Aquí a la Mediterrània, els incendis, que es produeixen sobretot a l'època estival, són malauradament molt freqüents. Si els boscos no estan nets de brossa vegetal, la pastura dels ramats pot ajudar. Com s'ha vist, és una pràctica que pot beneficiar els ecosistemes i que permet als animals de viure a l'entorn natural. I pressió creixent contra la ramaderia industrial. La coordinadora estatal Stop Ganaderia Industrial, de la qual forma part l'ONG ADA, amb 6 altres organitzacions i més de 70 petites plataformes d'arreu d'Espanya, va celebrar aquest cap de setmana la seva 4ª trobada anual. Les reunions van tenir lloc a la localitat de Balsa de Bes, municipi situat a la comarca de la Manchuela, la província d'Albacete, i van tenir per objectiu de reforçar la pressió que s'exerceix davant la poderosa indústria càrnica. La jornada de dissabte va servir per establir diverses pautes de treball per tal de millorar el funcionament intern i l'eficàcia en les diverses tasques. Es van nomenar, també així, diversos càrrecs i es varen dividir responsabilitats que requeien fins aquest moment en poques mans. També es van planificar les diferents concentracions i mobilitzacions que s'organitzaran durant el 2023. Serà un any amb diferents comicis, eleccions municipals al maig i estatals cap al mes de desembre. Uns moments que s'aprofitaran per exigir a totes les candidatures el seu posicionament davant la indústria ramadera intensiva. La jornada de diumenge va iniciar-se amb una conferència sobre escassetat i pol·lució de l'aigua. La degradació, en gran part, és conseqüència dels nitrats, els microbis fecals i les bactèries resistents als antibiòtics que deriven de les macrogranges. Cal recordar que a Espanya un 23% d'aqüífers estan ja contaminats, una xifra que aquí, al Principat de Catalunya, puja fins a més del 40%. Més de 200 persones van marxar per a concloure la trobada fins al complex industrial del Grupo Sanchiz, que inclou una explotació de truges, una planta de biogàs i una incineradora. La concentració va denunciar amb crits i pancartes els seriosos danys que aquest model comporta per l'entorn, els animals i la salut humana.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els ocells cantaires pertanyen a la família dels fringíl·lids i tenen unes facultats especials per vocalitzar sons i cants melòdics més llargs i complexos que la majoria d'altres aus? Els seus cants llargs amb variacions tonals molt amples, riques i diverses, són el resultat de l'aprenentatge, la improvisació i de la seva pròpia invenció. Els mascles els utilitzen per atraure les femelles, mantenir el seu vincle nupcial, marcar el territori i allunyar els seus competidors. El reclam són veus més curtes per donar les senyals d'alerta, mantenir els contactes amb el grup i reclamar l'atenció dels pares o de la parella. Precisament pel seu exuberant i melodiós cant, han estat perseguits i cobdiciats pels humans. Cada any, milers de passerells, caderneres, pinsans i verdums són capturats al medi natural per ser engabiats i ensinistrats. La majoria d'aquestes aus silvestres no sobreviuen a l'estrès físic i psíquic que els hi produeix el procés d'adaptació i el trauma de la captura. Els seus desesperats intents de fugida, l'enyorança dels seus companys i la llibertat perduda els aboca al debilitament. Els fringíl·lids són ocells granívors i insectívors molt beneficiosos per la natura i l'agricultura humana. Afavoreixen la dispersió de les plantes, dels arbres, de les flors i dels matollars. També actuen com a plaguicides ecològics, contribuint al control de les herbes nocives i les plagues d'insectes. Com a conseqüència de la pressió humana amb el costum de les sistemàtiques captures i els efectes negatius dels pesticides tòxics i la desforestació, les poblacions d'algunes d'aquestes espècies es troben en recessió, amb el conseqüent perjudici per l'empobriment de la biodiversitat. La conservació de les espècies i la biodiversitat és un interès comú que tots tenim el deure de defensar per damunt de les aficions i diversions humanes. Esperem que els ocells continuïn cantant i volant amb llibertat, actuant com a bons sostenidors i constructors de la natura, i que, respectant-los, els boscos siguin més vius i la biodiversitat més sostenible.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Fem molt de soroll. Som una societat, sobretot a les ciutats, molt sorollosa. A casa també, però sobretot al carrer, no? Amb els vehicles, les motos, que fan uns sorolls d'aquells extraordinaris. Hem de ser conscients que això pot perjudicar certes espècies?
Bé, molta gent considera que el soroll és una molèstia perquè no té relació amb la malaltia, llevat dels casos de trastorns del son. Però se sap que la qualitat de vida i la facilitat en malaltir té molt a veure en els fondos sonors que patim en les àrees urbanes, els que viuen a prop de les carreteres o en zones d'activitats sorolloses. Per això es van fer els mapes sonors i per això se parla ja fins i tot del paisatge sonor. El paisatge sonor és els sons quotidians que un pot sentir en el decurs de l'any, de la vida externa, de la vida natural, i que d'una manera o altra influeixen en les nostres conductes. Un grup de madrilenys els hi van posar un so de la ciutat de Madrid, de la Gran Via de Madrid, al Canadà, i van observar com el seu estat d'eufòria augmentava simplement perquè se n'en recordaven de la seva ciutat d'on no hi eren. I era senzillament un exercici per entendre que el paisatge sonor forma part del paisatge ecològic d'una ciutat. Nosaltres tenim un paisatge deteriorat. Quan hi ha contaminació acústica vol dir que tenim un paisatge deteriorat i negatiu. I afecta la nostra salut i afecta la nostra convivència, no únicament amb trastorns de sons, com hem dit, sinó sobretot perquè és un factor d'emmalaltir. Com menys soroll, menys malaltia i segur que menys cridòria.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Li dediquem aquest espai avui a la música soul, encara que alguns cantants els podem classificar més com del jazz. Comencem per Stand By Me, que canta Ben E. King. Va ser un èxit als anys 60 i és coautor d'aquesta molt famosa cançó. I li segueix My Baby Just Cares For Me, que el canta la Nina Simone, conegut a tothom, que des dels Estats Units es va fer quasi tota la seva carrera a França. Escolteu-los. Mm-hmm.
And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Clothes. He cares just for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Temps per l'entrevista, aquí, a la veu dels animals i la natura, programa dirigit i presentat per l'ONG ADA. I avui volem parlar, volem fer aquelles seccions que fem habitualment a les entrevistes, que és avui són ells els protagonistes. És a dir, que el nostre convidat ens parla de les seves experiències que ha tingut i relacions amb els diferents animals amb els que ha conviscut al llarg de la seva vida. I avui, per fer això, saludem a l'Enric Soler. Enric, molt bona tarda, molt bon vespre.
Hola, bona tarda.
L'Enric és responsable de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, una entitat que no porta poc temps, Enric, des del 1944.
Sí, són uns quants anys que estem en funcionament, sí.
Déu-n'hi-do. I, per tant, també posar en valor la tasca que fa la Lliga a Barcelona, en aquest cas concret, a prop del Tibidabo. Però avui volem parlar una mica de tota aquesta trajectòria teva i també de les teves experiències. Suposo que, d'entrada, la trajectòria professional et ve perquè ja, d'alguna manera, tenies aquesta inquietud o amor o estima pels animals.
No ben bé.
No?
Bueno, tenia altres feines.
Sí.
Llavors, en un moment determinat, doncs, bueno, vaig començar a col·laborar de voluntari aquí, a la protectora, fa molts anys. I llavors, clar, vas entrant en aquest món, no? I vas coneixent una mica tot aquest problema de l'abandonament, dels animals que hi ha als refugis i tot això, perquè des de fora, si no t'interesses específicament, no te n'enteres, perquè no és una informació que circuli massa. Llavors, clar, estar col·laborant aquí i veure tot això, doncs, bueno, te vas enganxant, vas veient que t'agrada, i quan aquí va haver una opció, doncs, d'entrar a treballar aquí a la protectora, doncs, bueno, vaig fer el canvi, vaig deixar la feina que tenia abans i vaig vindre a treballar aquí.
Però això és important el que dius, perquè, clar, moltes vegades no arriba potser tampoc aquest gran problema, greu problema que tenim a les nostres societats d'abandonaments, de molts animals que estan desemparats. Aleshores, quan entres aquí, diguem-ne que tot això no ho tenies present, com et canvia la perspectiva?
A veure, el que ens passa, inclús passa avui, no passava fa 20 anys o 25, segueix passant ara, que des de fora la gent té una imatge de lo que és una protectora i l'abandonament, però sempre es pensen que no n'hi ha per tant, que potser no hi ha tant problema com la gent diu. I els mitjans, quan es fan també ressò, doncs, bueno, ho fan puntualment per alguna situació concreta o perquè arriba l'estiu o aquest tipus de coses, però no acaben de transmetre el volum tan impressionant que hi ha de problemàtica amb aquest tema, la quantitat d'animals que s'abandonen, la quantitat de propietaris que es volen desfer dels seus animals per diferents motius, a vegades són coses que pots entendre i altres vegades que no, i això doncs, ho veus quan ja entres a col·laborar d'una forma més intensiva aquí, i ara aquí o qualsevol refugi, i estàs més amb el dia a dia, i sobretot amb el cas meu que atenc, doncs, moltes trucades i molta gent que ens contacta, doncs, per plantejar els problemes que té amb els seus animals, i llavors te n'adones del volum tan impressionant que hi ha, i especialment ara, d'abandonament amb el malpaís que tenim, inclús a Catalunya.
Un problema greu amb el qual incidim nosaltres. Parlem moltes vegades i molt sovint amb les protectores que fan una tasca essencial, com també és essencial la tasca que fa, en aquest cas, la Lliga. A partir de que entres, Enric, no sé si comences també o si a partir d'aquí has conviscut, perquè entenem que de més petit no havies tingut aquesta aquesta relació tan directa amb els animals.
Sí, com ara no. Sí que havia tingut algun animal de petit i així, però no era amb la intensitat de després, quan vaig començar amb la protectora, no? Llavors, al principi, doncs, clar, te vas enganxant una mica amb això, veus les necessitats que hi ha, les possibilitats que tens doncs, d'ajudar els animals. En un primer moment, doncs, vaig fer mitjançant acollides, diguéssim, m'emportava, doncs, jo en el meu cas soc més de gats, he tingut gats, gos puntualment per alguna necessitat concreta, he tingut algun gos a casa, però molt poquet, he anat més per la banda dels gats, i al principi doncs, bueno, era això, era col·laborar una mica amb algun animal que necessitava, que es tenia que emportar en una casa, jo què sé, per recuperar-se d'alguna operació, per algun problema concret que tenia, i després tornar a pujar al refugi, fins que ja van començar a aparèixer casos més concrets, un animal doncs, aquí doncs, es deixava morir o ho passava supermalament, o un animal que venia amb algun problema de salut que el feia quasi inadoptable, perquè la gent doncs, en general, quan hi ha algun problema seriu, doncs, no vol adoptar, i bueno, a poc ja doncs, ara es queda un, ara es queda un altre, i llavors doncs, bueno, vas integrant una mica aquests casos a la teva vida, vaja.
Aquests processos, per exemple, que fa referència d'acollida temporal també són molt importants, perquè no només es tracta d'adoptar pròpiament, sinó que la gent també pot ajudar, en aquest cas, amb el que són aquestes acollides temporals, per casos concrets, no?
Sí.
En el teu cas, aquestes primeres acollides de gats, com van resultar? Com va resultar aquesta convivència?
Bueno, bé, en principi, perquè clar, com jo estava aquí dintre, no és una persona externa que ve i diu, bé, t'has d'encarregar d'aquest gos o d'aquest gat, jo ja veia el problema que hi havia aquí, i a la millor per dir alguna cosa, un exemple tonto. Jo què sé, hi havia un gat, a la millor necessitava una medicació estricta cada 12 hores, aquí pels horaris que tenim no es pot fer. Pues bueno, pues a la millor te l'emportaves per dir, mira, li faig el tractament a casa, el recupero, que ja sé que puc donar les medicacions exactament quan toca i fer un control més intensiu, i després quan l'animal ja està recuperat, pues ja torna. Llavors una primera col·laboració era això, o a vegades també passava, sobretot a l'època de camades de gats, a partir de l'abril o por ahí, més o menys, doncs, bueno, jo què sé, aquí estava molt saturat tot, doncs, bueno, t'emportes una camadeta de 3 o 4 gatets d'un mes, els tires endavant i intentes a veure si és factible aconseguir adopció directament a través de casa sense que tinguin que pujar aquí, que sempre és un lloc doncs, més problemàtic i que els animals ho passen pitjor.
En aquest cas és més factible, no? També quan són gats, per exemple, en edats més primerenques, que la gent també pugui accedir i finalment pugui adoptar-los sense necessitat que aquests gats tornin una altra vegada a haver d'esperar al refugi.
És més fàcil, però també té un però, i és que també has de vigilar més, perquè la impulsivitat d'agafar un cadell, tant amb gos com amb gat, segueix existint. I segueix havent molt perfil de família que busca un cadell pel nen perquè simil joguet, vull dir, buscant un cadell perquè li faci de joguet amb el nen, però que a la millor aquella persona realment no s'ha pensat que aquell animal creixerà, que serà un gos o un gat adult, que generarà una sèrie de necessitats, que tindrà que fer unes hores de passejos, el que sigui, i llavors, clar, tot això s'ha de pensar. Llavors, per una banda, sí, és així, que és més fàcil que els adoptin, però també has de cribar més, perquè hi ha adoptants que venen amb un perfil que no és potser el més idoni.
Evidentment, feu vosaltres també i us preocupeu també per qui són aquests adoptants, una tasca que és imprescindible per fer doncs, que l'animal finalment pugui estar en bones condicions. En el cas de gats cadells, no sé quines precaucions s'han de tenir també per tenir-los a casa, ni que sigui durant un mes només.
Bueno, bàsicament, precaucions, bueno, clar, si tens animals teus, lògicament tindre'ls separats, si no, pues, bueno, simplement, pues, tindre'ls, si pot ser en un lloc una miqueta més apartat, que no s'estressin massa, si són animals que estan en tractament, pues, poder donar els tractaments que necessiten, donar-los el pienso que necessiten també, perquè són animals que estan en creixement, i, lògicament, les cases d'acollida també han de tindre un petit feeling de dir estic detectant que aquest gat no està bé, que no menja prou, que les caques que fa, per exemple, no són les adequades. O sigui, fer una miqueta, tindre una mica la capacitat d'encendre l'alarma, de dir hi ha alguna cosa que no està evolucionant bé i que, bueno, potser s'ho tindria que mirar al veterinari i fer una olladeta perquè igual hi ha algun problema per aquí. Això jo crec que en el tema d'acollides potser és el més important, tindre aquest sisè sentit,
sí,
poder detectar que hi ha algú que no està funcionant bé.
De tota manera, en aquests casos hi ha el suport també per part, sí, en aquest cas, de la Lliga.
Sí, nosaltres tenim veterinari aquí, llavors, clar, en el meu cas, que jo treballava aquí, doncs era molt senzill, perquè si veia que l'animal no estava bé, me'l ficava amb un transportí, me'l pujo i me'l miren, o si fa falta es queda aquí uns dies, si és una acollida o és una entitat que fa acollides diferents amb persones externes, diguéssim, que no col·laboren directament contínuament, doncs clar que sí que necessites tindre més vincle, més control a distància per evitar que hi hagi problemes d'aquests.
Us recordem que parlem amb l'Enric Soler, que és president responsable de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, una entitat que porta des de l'any 1944 treballant al districte de Sarrià-Sant Gervasi a Barcelona per la protecció de tots aquests animals abandonats, per donar-los un refugi, per donar-los després o intentar trobar casa per tots aquests animals que han estat abandonats, per tant, també una tasca imprescindible. I avui és la secció, avui ells són els protagonistes, així que l'Enric ens està explicant una mica també no només la tasca de la Lliga, sinó també aquestes interaccions que ha tingut amb diferents animals. A banda d'aquesta entrada, Enric, no sé si després també has pogut tenir, com deies, també altres animals amb un temps una mica més perllongat a casa.
Sí, jo he tingut uns quants gats, que és una de les conseqüències d'estar aquí, perquè coneixes casos que ho necessiten molt, que són problemàtics, diguéssim, perquè estiguin aquí, i llavors, mira, m'emporto aquest per això, m'emporto l'altre per això, llavors, clar, a vegades també són gats grans o gats malalts, que potser et viuen un any i més, o sis mesos, o el que sigui, i llavors, sí que he tingut bastants casos, la majoria eren això, casos que necessitaven una ajuda una miqueta urgent, que eren complicats trobar una família d'adopció, i alguns d'aquests després els han pogut adoptar o han tornat aquí, i altres s'han quedat a casa.
N'hi ha algun que t'hagi marcat especialment?
No, perquè al final tots tenen la seva cosa te'ls estimes a tots igual, uns per unes coses, altres per unes altres, però no, realment no es pot dir que algun dels animals que he tingut m'hagi afectat moltíssim per algun tema. No? Tots tenien la seva problemàtica d'una cosa o d'una altra, al final assumeixen tots com si fossin teus i no fas diferència.
I de gossos no n'has tingut?
No, gossos sí que he fet alguna acollida molt puntual per alguna cosa concreta uns dies, però clar, tindre gats també se m'ha complicat la cosa. Clar, sí, com que tenia diversos gats a casa, entrar un gos i tindre un gos, o és un gos molt, molt determinat que pugui conviure bé amb gats i així, o si no és difícil, eh? A part, tenia els problemes d'horaris perquè ja, tant jo com la meva parella teníem horaris amplis i llavors, clar, tindre un gos, has de tindre temps per dedicar-li, per passejar-lo i per donar-li el que necessita i estar aquí tantes hores és difícil.
Clar, aquest és l'altre tema, no? Si després es té tot aquest temps també per dedicar l'animal. Perquè
coses que la gent s'ha de pensar, però abans de plantejar-se tindre l'animal a casa, està clar.
En els gats, per exemple, clar, no se'ls passeja, però sí que necessiten també de les persones.
Sí, sí, sí. El que passa és que el gat en aquest sentit és més còmode perquè tu hasta te'n pots anar un cap de setmana i pots deixar-lo allà i et ve algun amic o algun veí un ratet a posar-li menjar aigua i a fer el manteniment i ja està. El gos és més complicat. Però bueno, el gat tolera molt més estar 8 o 10 hores sol a casa sense cap problema, o això, o un cap de setmana te'n vagis un dissabte al dematí i tornis diumenge a la tarda, ja està, només necessites algú que vagi una horeta el diumenge al dematí per fer arreglar-los una mica i ja està, és més còmode, sí.
Enric, entenem que a la Lliga hi vas entrar també com a voluntari al principi, fent diferents tasques, no sé exactament quines tasques podies fer, suposo que les bàsiques. Passeig, donar menjar...
Sí, com a voluntari de gats, i llavors fer la neteja d'una mica d'instal·lació, omplir les menjadores, els bols d'aigua, fer una mica de neteja de tot el que és la roba i les casetes i tot allò que hi ha per allà, i fer una mica el manteniment de la instal·lació.
És a partir d'aquí també que suposo que comences a empatitzar una mica més, encara que sigui manteniment de la instal·lació, però amb els diferents animals que hi ha,
sí, clar.
Que a més tenen problemàtiques diferents dels animals que puguin estar en una casa, no?
Perquè... Clar. En el cas nostre, del refugi nostre, clar, els gats estan en una zona molt gran i estan sueltos per allà, o sigui, tu estàs fent les coses i els gats et van passant pel costat i et van demanant coses, vull dir, interacciones contínuament amb els gats que hi ha. Els gossos ja és més complicat perquè estan amb gàbies concretes, els gestionen més els cuidadors que són els que entreguen els animals pels passejos, per exemple. Alguns gossos, al millor, els treuen els mateixos cuidadors perquè són gossos complicats, altres no. Però vull dir que a l'estar a la zona de gats la interacció és contínua. Vull dir, si estaves aquí 4 hores o 5, 4 hores que estaves rodejat de gats. Llavors, clar, contínuament veies el que havia entrat aquella setmana, el que tenia aquell problema, el que estava bé la setmana passada i ara estava malalt, i a millor preguntaves i deia, hosti, pues té això, necessita un tractament especial o més intensiu, o que li donin el forcin a menjar, per exemple. Llavors, pues, clar, sempre anaven sortint casos de dir, ostres, pues, aquest ho necessita, aquest també, independentment de que la millor pues, amb algun cas concret pues, empatitzes més i et sap més greu que aquell animal pues, es posi malalt, no? Però, bueno, ja et dic, tu estàs aquí i estàs veient tota la problemàtica que hi ha perquè la tens just al costat.
I això també et fa comprendre els més, fins i tot, no sé si fins a un punt de vista veterinari o de poder-los i fins i tot administrar algun tipus de cures, ho dic per l'observació.
Aquí, com que sempre tenim veterinari, doncs clar, també hi ha una relació permanent amb el veterinari, llavors hi ha moltes coses a nivell de manteniment animal o cures o donar medicacions i tal que ho pots fer tu, encara que no siguis veterinari ni una TV, però un veterinari pot dir, mira, dona-li això, això i dona-li així i això ho pots fer a casa. Després, amb els anys, quan ja tens molta experiència i has tingut molts animals per casa, doncs, lògicament, doncs, hi ha moltes coses. Ja, igualment s'ha de mirar el veterinari i dius, escolta, tu, que li passa això, jo crec que pot tindre això. I llavors, doncs, bueno, normalment et confirmen, doncs, sí, té això, dona-li això i l'altre. Llavors, pots ajudar molt amb aquest tema.
Dintre dels animals, per exemple, que teniu al refugi, hi ha aquells que acaben d'entrar, hi ha aquells que són més joves i que, per tant, diguem-ne que són més atractius també per la gent que pot venir a adoptar, i n'hi ha d'altres que tenen patologies, o ja són vells, o s'han passat gairebé tota la vida al refugi, i aleshores és molt difícil, o més difícil, de trobar per aquests casos una casa d'acollida, i s'insisteix molt, no? Aquests casos concrets com t'afecten i com es tracten?
Bueno, d'aquests casos, a veure, el que són gats molt grans, tampoc, o sigui, no tenim masses gats que s'hagin passat molts anys aquí, perquè si són gats que són adoptables i que es poden entregar en una família estàndard, diguéssim, normal, tard o d'hora acaben sortint. Potser si entren amb 3 anys, a la millor no surten amb 3 anys i mig o amb 4, però surten amb 5. El problema que tenim d'animals que es queden més temps normalment és per tema de caràcter, perquè són gats a la millor molt salvatgets, molt difícils de manipular, molt difícils de gestionar. Llavors, no és que et surti una família, és que et surti una família que sàpiga gestionar bé aquell gat, perquè si no, a la millor agafen aquest gat, se'ls queda sota el llit eternament i no saben ni manipular-lo ni què han de fer per poder anar millorant aquella situació. Llavors, la majoria dels que tenim aquí que porten anys, bàsicament és per això, són animals ja una mica ferals i llavors ja costa molt reintroduir-los en una casa. I de tant en tant et surt alguna família que diu, pues mira, vull aquest, encara que sigui així, no m'importa perquè tinc paciència, perquè hi dedicaré temps o el que sigui, però no és l'estàndard. L'estàndard d'adoptant el que vol és un animal pues, que sigui sociable, que sigui carinyós i que el portin a casa i al cap d'un dia o de dos pues, ja dormi amb ells. Això pues, és una mica que també és lògic, que adoptin un animal i vulguin que interaccionin seguida amb ells i que sigui un animal molt domèstic.
I com s'insisteix? Com s'hauria d'insistir en aquests casos perquè la gent també es fixi en aquests altres animals?
Ara t'ho dic personalment jo no soc molt partidari d'intentar convèncer la gent, saps? Perquè són casos a vegades molt complicats i llavors si et fiques a casa un gat o un gos que és molt complicat de gestionar i no ho saps fer, no funcionarà. O sigui, has de buscar que sigui una persona que ja empatitzi amb aquest tipus de situacions i que digui, no, jo m'és igual a adoptar, vull ajudar un animal que realment ho necessiti. I que tingui capacitat, que tu vegis que aquella persona pot gestionar aquella situació. Llavors, en aquests casos, doncs sí que mirem, escolta, doncs mira, hi ha aquest porta 4 anys aquí o porta 5 anys i té aquest problema de caràcter o el que sigui, o a vegades són gats que no poden anar amb altres gats perquè han tingut molt mala socialització o han tingut males experiències amb altres gats i després això reconduir-ho és bastant complicat. Però, bueno, puntualment venen algunes famílies que fan aquest plantejament, llavors ja mirem que puguin adoptar algun gat d'aquests.
Tasca absolutament imprescindible. I Enric, ja per acabar, no sé si ara mateix o tens o et planteges tornar a tenir algun animal a casa.
No, encara en tinc.
Encara en tens, de gats, eh?
Sí. Ara ja es van fent grans i, clar, pues, cada any pues, em va faltant algun, però encara en tinc de gats.
Bé, doncs que segueixi, que visquin bé, que tu també, perquè suposo que, i com sempre, és una relació mútua.
Sí, tant.
I també us convido a seguir a vosaltres doncs, tota la tasca que fa, en aquest cas, la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, que també edita una revista anual amb una mica de compendi de totes les activitats que ha fet al llarg de l'any i que també recomana alguns articles que són força interessants a nivell més veterinari, com per exemple els jocs que es poden fer en els gats o el fred que pateixen els gossos i com tenir-ne cura. Així que també us convido a poder fer-hi una ullada si us interessa.
Sí, tot això a la pàgina web ho poden trobar.
A la pàgina web de la Lliga. Enric Soler, com diem, responsable de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona. Gràcies avui per intervenir.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El soul, que començà als anys 50, es va prolongar fins als anys 70. Una llarga durada que li va permetre anar incorporant altres tendències, però el seu principi ve, com és lògic, dels Estats Units, del gospel i del rhythm and blues. Escoltem ara Stormy Weather, que canta una de les millors veus del jazz, la Sarah Vaughan, seguit de What's Going On, una lletra de protesta de l'any 71, interpretada pel seu autor Martin Gaye i que després van incorporar molts altres cantants que jo crec la van millorar. I per acabar, i com a curiositat, escoltarem a Michael Jackson amb una veu de nen quan ja despuntava entre els seus germans que eren els Jackson 5 i que interpreta Big Boy. Fins a la propera, si Déu vol.
I'm so weary, weary all the time, the time, so weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. Chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together.
keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining, just raining all the time. Ooh, it's raining, it's raining.
Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you.
Bye.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Brigitte Bardot amb els animals i la natura. Brigitte Bardot, actriu i cantant francesa, va ser una icona de la moda i sex símbol a meitats del segle passat. Va decidir deixar la seva carrera artística per defensar els drets dels animals creant la Fundació Brigitte Bardot, des d'on ha portat a terme moltes campanyes. Per exemple, contra la matança de foques, acabant amb l'experimentació animal, el rebuig dels festejos populars, a les corrides de toros, ha fomentat també l'esterilització dels gats urbans i va aconseguir la creació d'un santuari d'ossos a Bulgària. Aquesta fundació té diferents refugis i santuaris d'animals arreu del món. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.